5 minuts, arribem a 2:15 del matí, anem afegint històries i relats al Maners de Viure després d'aquesta deliciosa conversa que hem compartit amb Margarit. Fa uns anys sorgia un concepte que s'acabaria aplicant a molts aspectes de la nostra vida cada dia. Aquest aspecte, o aquest concepte, era la sostenibilitat. El punt de partida era la gestió mediambiental. Per la seva supervivència o per la supervivència d'un sistema, aquest ha de ser sostenible. L'any 2002, els psicòlegs Jaume Soler i Mercè Conangle van crear el concepte ecologia emocional, prenent com a punt de partida aquesta idea de la sostenibilitat mediambiental. A partir de la reflexió i l'aprofundiment, en va anar sorgint un pensament que va rebre l'aval de científics, psicòlegs, filòsofs i poetes que donaven sentit a la importància de l'equilibri i la sostenibilitat aplicada al difícil art de viure. Ja han passat prop de 10 anys i després de llibres, cursos i reflexions públiques, l'ecologia emocional plantejada per Soler i Conangle ha traspassat fronteres i s'ha convertit en un recurs útil per trobar i gestionar sobre el benestar personal. Una dècada després i en el territori incert del món actual, Soler i Conangle revisen novament el concepte per ampliar la xarxa d'ecologistes emocionals decidits conscientment a formar part del problema de l'humanitat. I avui ens acompanya, i és tot un plaer fer-ho, que ho faci, Mercè Conangle, autora conjuntament amb Jaume Soler, d'un llibre publicat recentment i altament recomanable, Ecologia emocional per al nou mil·lenni, creadors de la Fundació Àmbit de Barcelona. Dos dels seus projectes més innovadors i que són en marxa són en Àmbit Universitari, l'Art de Viure i Màster d'Ecologia Emocional. Mercè Conangle, molt bon dia. Què tal?
Hola,
com estàs?
Bon dia.
Un plaer retrobar-te.
Igualment, gràcies per convidar-me.
Dos projectes nous, aquest Àmbit Universitari, l'Art de Viure i Màster d'Ecologia Emocional, que em dius que funcionen fantàsticament bé. Eh?
Bé, el Màster d'Ecologia Emocional vam inaugurar el dissabte passat amb 80 persones. Estem molt contents. Això vol dir, doncs, que teníem ja formant-se en ecologia emocional una quantitat de professionals de veritat amb uns currículums esplèndids de totes les de tots els àmbits del saber, perquè no només hi ha psicòlegs i pedagogs, sinó que també hi ha gent de medi ambient, músics, professors d'educació física, del món de l'economia, de l'empresa. Tenim un ventall de perfils estupendos de persones que dintre de 2 anys, doncs, començaran a sembrar llavors, que ja comencen a fer, doncs, arreu, no?, de la sostenibilitat emocional. Altra banda, el projecte universitari del viure l'inaugurarem el dia 6 d'octubre. Ja tenim el grup de 40, que era el que podíem assumir, i aquest és un projecte social de lo més novedors que estem encantats de posar en marxa i que constarà d'un treball amb el que en diem les 5 savieses. No? Això és un projecte, doncs, que comencem amb el que és la saviesa espiritual, que aquest any portarà Conxa Pinós i Jaume Soler farà el transversal de saviesa emocional, que durarà els 4 anys. I després, doncs, l'any següent desplegarem la saviesa corporal, l'altra la mental i l'altra la relacional. Treballant sentits, treballant tot un seguit d'aspectes que, d'alguna manera, aquest projecte de l'universitat del viure, l'art de viure, és pretén que la gent que vingui experimenti i comparteixi i aprengui tot allò que l'educació formal no ens ha donat. O sigui, que seran, diguem, un complement, doncs, i que no serà una cosa teòrica, sinó sobretot molt vivencial. O sigui, que és engrescador, realment. No?
A través del blog del programa farem uns links perquè la gent, sí, que vulgui, doncs, apropar-se a aquestes dues propostes, doncs, tingui l'oportunitat, a través de la xarxa, descobrir-les. Ecologia emocional per al nou mil·lenni, l'art de reinventar-se, llibre de Mercè Conangle i Jaume Soler. Comença aquesta revisió, aquesta proposta d'ecologia emocional pel nou mil·lenni, proposant un manifest, una base de preceptes o manaments que donen sentit al valor i al concepte. No? Només el manifest, Mercè, jo pensava, ja ens ocuparia, no un programa, un parell o 3 edicions, segurament. Però, vist el pas del temps, 10 anys enrere, vosaltres començàveu a treballar un concepte que ara, en aquest moment, tal i com estan les coses, té un valor molt gran, perquè les coses han de canviar i van pel que vosaltres proposeu, per viure una vida ecològicament sostenible.
Sí, sí, sí. Nosaltres vam començar el llibre amb el manifest perquè volíem deixar d'entrar del lector quin era un posicionament, el nostre posicionament d'entrada. Perquè penso que és molt important, en aquest llibre el que preteníem és donar com un cos a tot aquest treball de 10 anys. no? Que va néixer un concepte per una intuïció. Jo crec que va ser d'aquells insights, allò que dius, s'obre la llumeta i dius quina cosa, la gestió mediambiental, la gestió emocional tenen molt a veure. A partir d'aquí ben començat a tibar del fil, no? Però això ja s'ha aplicat a hospitals, s'ha aplicat a formació de professorat, s'ha aplicat a empreses, ho apliquem en grups de creixement. Ja hi ha aquí un treball, hem fet, hem posat a prova moltes d'aquestes coses. Llavors, volíem donar cosa a tot això, donar totes les referències, donem molt material perquè amb els annexes hem posat, diguem, regalem d'alguna manera quantitat de coses doncs, que ja s'han treballat. Per què? Perquè aspira a ser una cosa molt aplicable i útil. No és un llibre teòric, vol ser un llibre molt senzill, però alhora doncs, que tingui un cos, no? Jo crec que aquí, en aquest llibre, a part d'aquest manifest inicial, hi ha també dos altres nuclis d'aspectes que val la pena considerar. Un és els principis ètics. Pensem que hem de reivindicar la reflexió ètica. Aquesta crisi que tenim ara no és només una crisi econòmica, encara que molta gent cregui que sigui així. Estem en una profunda crisi d'un model social i hem de reflexionar molt els nostres principis ètics, el que ens mou a la vida.
Per això vosaltres apel·leu a la responsabilitat a prendre partit, a ser conscients de la pròpia vida. I això, que sembla molt senzill, que sembla que tothom hauria de tenir molt clar, sí, no es té tan clar. Ens ho deia el Joan Margarit, ens hem pensat que tot era franc i ara ens adonem que tot té un preu.
Potser no tot té un preu, hi ha coses que potser no tenen preu i tenen molt de valor, però sí que és cert que davant de les cruïlles de la vida, i en aquest sentit jo crec que el Joan Margarit anava per aquí, si jo tinc una cruïlla i tinc dos camins, jo he de triar amb quin camí vaig. El fet de triar-ne un vol dir deixar l'altre, i el preu serà que no puc tenir tot.
I que no puc tenir tot.
No puc tenir tot, no puc tenir tot. La vida és una constant presa de decisions en les que d'una banda em bellugarà la part emocional. Si no tinguéssim les emocions estaríem perduts, només amb la raó els camins serien plans. Perquè jo agafo un camí i no un altre, està condicionat en bona part per el que tu deies també dels intangibles. L'emoció que em mou agafar-lo i sobretot el valor, en quin sentit em mou. És a dir, jo em puc bellugar per gratitud, i hi ha aquí uns valors personals que em faran agafar aquest camí, on puc bellugar per ressentiment, per ira, per venjança, per egoisme, per soberbia. Per això aquí en el llibre també parlem de que d'alguna manera estem en un procés de dues creacions, ara estan convivint dues creacions, no? Tots els valors, tots aquests intangibles, aquestes emocions que em duen a crear i a ser més humà, i també hi ha tot un seguit d'emocions i valors destructius, com la immediatesa, l'avidesa, la soberbia, aquest malbaratament de recursos, aquesta inconsciència, aquesta ignorància, aquesta passivitat, aquesta tibiesa, aquest bellugar-nos en territoris de no compromís, d'insolidaritat. Clar, ho tenim tot ara en aquest món, no? D'alguna manera el nostre model social ha fet fallida perquè potser hem apostat per uns valors desajustats, desadaptatius, antiecològics, i hem de replantejar, hem d'aturar, hem de respirar i hem de dir, quina vida tinc, quina vida vull, què vull deixar com a llegat a aquesta generació que ve, els hi quedarà món. Jo aquí en el llibre tenia assenyalada ara una frase de Mendy Luce que diu: ens fa falta terra per tant malbaratament. Malalts d'opulència i saquejant el planeta de tots, el nostre model devorarà generacions futures. No és catastrofisme, és una constatació. D'altra banda, també nosaltres fem un cant a l'esperança. Uh-huh. Això Emili Llador deia, ens han dit que mentre hi ha vida hi ha esperança. Ell diu, no, és al revés, només si hi ha esperança hi ha vida. D'alguna manera ens hem d'agafar aquí. Galiano diu, i és massa tard per ser pessimistes.
Amor a la humanitat, amor a la natura, no? Sí. I front a això, el que tu parlaves, no? Individuals, extremadament dependents, fins i tot de la tecnologia, no? Ens hem fet massa addictes a la tecnologia. Si canalitzem, dieu al llibre, la nostra creativitat per millorar la nostra realitat interior i exterior, millorem el nostre benestar emocional i la salut mental. El que proposeu és tenir una visió global de la realitat.
Sí,
no?
És ecosistèmica, que en diem. Ecosistèmica vol dir, bàsicament, contemplar que som éssers que estem en un context, en un entorn, en diferents nuclis vivim. No? Jo podria dir el meu primer ecosistema, el meu primer tot seria la meva família, llavors tenim la nostra comunitat, la nostra ciutat, el nostre país, i també tenim aquest món tan global. No? Això podríem dir que és el que en diem ecosistema. tot interactua amb tot. No, jo no visc aïllat. Vull dir, en funció del lloc on estic, jo rebo unes influències i també reboto a fora un seguit d'emocions, d'idees, de valors, de model de ser persona. No? Llavors, aquests ecosistemes tenen la capacitat normalment de reequilibrar-se, a no ser que passi coses molt desajustades. No? Podríem dir que potser el món que tenim hem estat... contaminant d'alguna manera massa, contaminant no només físicament, no, el món físic, sinó hem llançat masses contaminants emocionals, masses, hem conreat, hem cultivat moltes pors, ens hem bellugat molt per individualisme. Llavors tot això té unes conseqüències desequilibrants per a aquest ecosistema i ara hem de veure què podem fer perquè aquest sistema sigui més sostenible. No? Nosaltres posem la metàfora de l'iceberg, no? És molt representativa. L'iceberg, tu quan veus allò tan magnífic, amb aquells colors tan esplèndids, dius, oh, quina meravella, no? Se sap que un iceberg flota perquè a sota el que no es veu és... O sigui, el que veiem només és un octau de lo que és totalment l'iceberg. 7/8 parts estan sota l'aigua. Això serien els intangibles. Nosaltres tenim una realitat, que és la part de dalt de l'iceberg, però tenim a sota tot un seguit de coses... expectatives, il·lusions, emocions, pensaments, la tradició, les creences, els estereotips, la manera de constituir la societat. En funció de com estigui aquesta base que no es veu, que són aquests intangibles, flotarà o s'enfonsarà. És a dir, el que manté en flotació és el que hi ha sota. I l'ésser humà també. O sigui, el que ens aguanta, el que ens fa surar la vida, és la nostra part aquesta que no es veu, no? I això és el que d'alguna manera pot fer que ens n'anem a pique, per dir-ho així, o que ens mantinguem a flote. I això és el que hem de treballar, cada persona.
Sempre es pot recuperar, és a dir, els nostres intangibles sempre són recuperables. Vosaltres parleu al llibre, el subtítol és L'art de reinventar-se. Sempre es pot recuperar? Sempre hi ha possibilitat de reinventar-se?
Nosaltres creiem que sí. De fet, la Fundació, que ara complim 15 anys, aquest any vam complir 15 anys, és un projecte dedicat a això, a crear espais on les persones puguin trobar eines per fer constantment aquest procés d'anar-nos constantment recreant, no? D'anar coneixent-nos nosaltres mateixos, de prendre consciència de quin són aquest capital emocional que sovint és ignorat, perquè fixa't si ara amb la gent li diguéssim tu saps quant tens el compte corrent bancari? Possiblement qui més qui menys faria un càlcul aproximat. Si tu li dius, mira, escriu-me una llista, quin és el teu capital emocional, amb quins recursos personals comptes per viure en aquest espai d'aquest món tan incert i amb crisi. I la gent diu, amb què compto? Fem inventari. Hem de començar per aquí.
Jo he de saber... Massa amb el compte corrent del banc
I potser poc amb el compte personal. Amb el pont, perquè, i això fa que la vida nostra sigui molt insostenible i que davant d'un espai incert, que és la vida ara, ja no n'hi ha uns quants, tot és incert, jo no pugui confiar en mi. Ens hem agafat a les seguretats i la seguretat no és el mateix que la confiança. Uh-huh. És molt diferent.
Què vol dir viure, Mercè Conangle, amb l'harmonia necessària? Amb l'harmonia necessària?
Bé, l'harmonia necessària vol dir no viure fragmentat. La fragmentació, la divisió interna, és quan jo penso una cosa, sento una altra, acabo fent una cosa que no té res a veure ni amb el que sento, ni amb el que vull, ni amb el que... perquè acabo fent igual el que m'han dit que havia de fer, segueixo el guió que d'altres han creat. És la incoherència. Llavors, l'harmonia, l'equilibri, parteix de saber qui sóc, saber cap on vull anar, amb què compto, qui m'acompanya, què és important a la meva vida i obrar, sobretot obrar. És l'acció el que ens defineix, obrar en conseqüència. Això em dona serenitat.
No seguir el guió marcat és molt difícil de vegades.
És molt difícil.
Hi ha molta gent que paga un preu molt alt per no voler seguir el guió.
Més car és seguir el guió d'un altre, arribar a l'últim moment de la teva vida i dir, aquesta vida, ara que se m'està acabant, no era la vida que jo volia viure. I ara què? Això la gent que acompanya pacients o persones que d'alguna manera entren en una etapa terminal de la vida saben que no hi ha res pitjor que prendre consciència en els últims moments que aquella oportunitat, que és única, que és aquesta vida que tenim, se'ns ha escapolit de les mans pel que diran o per no voler pagar a vegades el preu de deixar anar algun tipus de relació o algun tipus d'èxit o de prestigi o de l'estatus quo d'allò que els altres esperaven de mi. Tots tenim la possibilitat de viure vides originals, úniques, perquè som éssers únics. És una pena jo passar-me la meva vida, invertir la meva vida amb el guió que ha escrit una altra persona per mi. Això és terrible. Quan te'n dones compte, ho veus terrible. Llavors hi ha persona que es desperta. Nosaltres pensem que hem de fer aquests crits d'atenció, de dir, això és la teva oportunitat. Amb l'altre llibre, l'anterior aquest, dèiem 640.000 hores per viure la teva vida. És aproximadament una mitjana del que tenim. No? Si tu visualitzes aquestes hores com que se't van passant, home, la vida és un do. D'alguna manera, el no ser conscient que la nostra vida és un do és donar una oportunitat a l'autodestrucció. Això és tràgic. Val la pena pagar el que deia el Margarit. Vull dir, bé, hi ha preus, sí, però el pitjor preu a pagar és no viure la teva vida, que és el que hi ha.
Deia Margarit també, en aquesta conversa tan deliciosa que compartíem fa uns instants, que hem oblidat el valor de les virtuts. Deia, hem pensat que els pecats eren democràtics, o ens feien democràtics, o eren democràtics, estaven ben vistos, no? I hem oblidat les virtuts, i de vegades les virtuts també són importants recuperar-les una mica per no seguir el guió marcat, no?
Bé, és que, a veure, la virtut és el camí del centre, de l'equilibri i de l'harmonia, allò que sabem que ens permetrà només això, viure una vida humana. Són aquests principis ètics que d'alguna manera aquí també reflectim, potser adaptant-ho als nous temps, no? Però formem part d'un tot, el principi de realitat, de llibertat, la responsabilitat, el respecte, la sostenibilitat, la coherència. És tot això i molt més, no? Les virtuts, la bellesa, l'amor per allò que és vell, aprendre a veure aquesta bellesa, ensenyar als petits des de ben petits veure que aquest món que tenim és una meravella i que vagin tota la vida amb els ulls i amb els sentits oberts, perquè a vegades quan tenen 10 anys ja estan apagats i estan avorrits i tu dius, tràgic, que algú a 10 anys estigui avorrit amb aquest món que tenim, és que alguna cosa estem fent malament, no estem ensenyant a veure la meravella d'una fulla com es belluga, els colors, això és el que treballarem a l'Universitat del Viure. L'any que ve tenim sentits, el cos... La vida és meravellosa, hem de donar l'esperança per aquí, és que tenim un món magnífic, però és que l'hem d'aprendre a veure i no el veurem si estem allà amb una pantalleta només mira, aquí hem dedicat un capítol a la gestió de les noves tecnologies de la informació, perquè ens preocupen, són eines excel·lents, però és el com gestionem això, com eduquem o no eduquem encara per utilitzar una eina. Com un ganivet afilat, ho pot servir doncs, per curar algú, perquè pot ser un bisturí, però pots clavar-lo. Llavors, no és que siguin bones ni dolentes, és que què estem fent per educar tot això? I això és una gran responsabilitat de la generació adulta.